El litoral de l'actual Benín, conegut com la Costa dels Esclaus, era un dels punts de sortida dels captius que eren enviats a l'altra banda de l'Atlàntic. L'antic regne de Dahomey va proclamar la independència de França el 1960 i va ser reconegut per les Nacions Unides. Benín no té petroli ni urani com els seus veïns Nigèria i Níger, fet que ha contribuït a la seva estabilitat democràtica. El país és un dels principals productors de cotó de l'Àfrica, però el mètode de recol·lecció manual perpetua l'estat de semiesclavitud de famílies senceres dedicades a aquesta activitat. Ramon Herrero és el creador de la Fundació Alaine, que treballa amb l'objectiu d'oferir oportunitats de futur als nens i nenes de Benín des del 2007.
Benín viene de una tradición democrática pues desde finales de los 80, prácticamente en los 90 ya. Tienen un sistema muy parecido al francés, con segunda vuelta. Tienen limitado el número de mandatos a los que se pueden presentar los presidentes, es decir, todo absolutamente bien, digamos, armado.
Les eleccions presidencials del 28 d'abril van estar marcades per una abstenció sense precedents del 75%. La nova llei electoral exigeix als partits tenir representació nacional i dipositar una fiança de $440.000 per poder presentar-s'hi. Només dos partits afins al president Patrice Talon van complir els requisits. El president va justificar les mesures amb la voluntat de racionalitzar el panorama polític i fer fora els oportunistes. El professor Reuben Lewis, expert en prevenció de conflictes a l'Àfrica Occidental, lamenta la deriva autoritària.
Si el govern de Patrice Talon ha promogut una llei amb nous criteris d'elegibilitat, és un problema perquè es produeix la desvinculació d'una gran part de la població que està molt interessada a participar en el procés democràtic.
La violenta repressió de les protestes els dies posteriors a les eleccions a la ciutat de Cotonou i l'arrest domiciliari de l'expresident Boni Yayi han trencat l'estabilitat dels últims 28 anys a Benín. Patrice Talon va accedir al poder el 2016. Propietari d'un imperi cotoner, aplica pràctiques empresarials a la gestió del país. El seu mandat ha coincidit amb una gran fragmentació política.
Ho podem connectar amb la naturalesa de la societat africana. El fet que som una societat heterogènia amb molts grups ètnics i diferents classes socials. D'alguna manera, quan aquests dos elements topen, sorgeix la possibilitat de tensions i conflictes.
Les polítiques modernitzadores de Talon topen amb la realitat del país. El nord és la zona rural més pobra. Les deficiències dels serveis públics, com la sanitat i l'educació, es compensen amb consultoris mèdics informals, atesos per personal no titulat, on es dispensen medicaments falsos provenents de Nigèria i en petites escoles privades. Talon està tancant aquests centres sanitaris i escoles informals abans d'oferir una alternativa a la població. Això s'afegeix a les restriccions als típics mercats ambulants.
Estamos acostumbrados a ver ciudades africanas con pequeños mercaditos informales, donde mamás están ahí cocinando y sosteniendo con eso a una familia. Patrice Talon, en las ciudades más, ha empezado por las más importantes, todo eso está acabando con ello, lo cual está, digamos, dejando a buena parte de la población sin un medio para ganarse la vida.
Tres setmanes després de les eleccions, Patrice Talon va defensar la legitimitat del seu govern en un breu discurs televisat i va convidar l'oposició a un diàleg directe, franc i constructiu. Si no ens arrisquem, no millorarem, va dir.